Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Després d'anys de reivindicacions, les dones de fer feines han aconseguit aquest dimarts un reconeixement dels drets laborals. Bona tarda, sóc Carlos Losada i és que aquest matí el Consell de Ministres ha aprovat el subsidi d'atur per a les treballadores de la llar en línia amb la normativa comunitària de la Unió Europea. A partir del mes que ve, el mes d'octubre, les treballadores de la llar començaran a cotitzar per l'atur i a no ser acomiadades sense causa. El Consell de Ministres ha aprovat regular-ho després que la justícia europea va determinar que se les discriminava. Al febrer passat, recordem-ho, el Tribunal Europeu va sentenciar que la normativa laboral espanyola les discriminava perquè les deixava sense el dret a l'atur. El Tribunal Europeu també va considerar que hi havia una discriminació indirecta per raó de sexe. I és que estem parlant d'un col·lectiu absolutament feminitzat. Un 88% són dones, moltes de les quals també són immigrants, sense papers i sovint sense un contracte laboral. La Mar Puerto ha parlat amb dues d'aquestes senyores.
Sí, després d'anys de reivindicacions, podem dir que el Consell de Ministres aprova avui el subsidi d'atur per a les dones de fer feines que aconseguiran per fi un reconeixement dels drets laborals. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja va sentenciar que la normativa laboral espanyola les discriminava precisament per aquest mateix fet de no donar-los el dret a l'atur i el considerar també que hi havia una clara discriminació per raó de sexe, tenint en compte que més del 95% del col·lectiu són dones. Amb dues d'elles hem pogut parlar a COPE Catalunya i Andorra. D'una banda, Vanessa Motillo ens explicava en primera persona la situació tan injusta en la que han viscut tots aquests anys, tant ella com moltes companyes en el sector.
Yo he trabajado muchos años y yo no gozo de paro. Y así como yo, muchísimas mujeres, tanto mujeres migrantes como mujeres de aquí también, de mujeres que han trabajado 40 años y a la hora de ir a cobrar, por ejemplo, la prestación de jubilación, no tienen ni un centavo. Y lo mismo pasa con el paro por desempleo.
I de l'altra, Genji Valdivieso, també treballadora de la llar, assenyalava les dificultats personals, sobretot amb les que s'han trobat totes elles en un món en què tots els treballadors, assegura, haurien de tenir els mateixos drets.
Todos trabajamos y tenemos derecho a poder tener un paro, ¿no? Por si algún día terminas el contrato o te accidentas, pues una persona que no tenía ese derecho, pues uno decía, pues no voy a poder cobrar nada, ¿no? Porque o las madres que salían embarazadas y se les acaba el contrato, pues no tenías derecho al paro. Me siento alegre que hayan podido sacarlo ya y aprobado, pero a la vez también considero que ha sido mucha la demora, en verdad.
Una demora, doncs, en la que coincideixen totes dues, però de la que en part s'han alegren pel fet que almenys hagi arribat, sobretot de cara a totes les persones que arribin de nou al sector, així com també pel fet que es comenci a considerar i a validar la seva feina com a tal.
Gràcies, Mar. Avui també és notícia que estem a la setmana de l'11 de setembre, la Diada de Catalunya, una festivitat colonitzada l'última dècada pels independentistes i que enguany ens deixarà la fotografia de la fractura que hi ha entre els socis de govern d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Des de l'executiu català, la portaveu Patricia Plaja treu ferro aquesta més que evident divisió, assegura que la Diada ha de ser la de la unitat de l'independentisme i tira pilotes fora quan se li pregunta quins consellers d'Esquerra, el mateix govern de Pere Aragonès, anant a la manifestació de l'Assemblea Nacional Catalana. La portaveu de l'executiu ha reconegut que les diferències entre Esquerra i Junts sobre la manifestació convocada per l'ANC per la Diada són una evidència, però ho ha considerat normal, diu, en un executiu de coalició. Ha seguit les declaracions de la portaveu Sergi Torra.
La pregunta a la portaveu del govern, Patricia Plaja, és tan clara com certera. Com es pot governar quan els consellers ni tan sols es posen d'acord per anar o no a una manifestació favorable als seus postulats independentistes? La fractura del govern de Pere Aragonès obliga a fer equilibris dialèctics per no agreujar-la, però les diferències s'eixamplen. La portaveu no ha pogut confirmar ni tan sols si els consellers d'Esquerra aniran a la manifestació convocada per l'ANC després de la negativa del president Pere Aragonès i de la confirmació dels consellers de Junts que sí que assistiran. Plaja sí que ha reconegut a diferències internes i ha rebaixat la convocatòria de la entitat independentista com un acte més de la Diada.
Que sobre la manifestació convocada per la ANC hi ha diferències d'opinió entre els dos partits que conformen la coalició de govern. I no passa res. Que el més important és que la Diada torni a ser una mobilització massiva per l'independentisme, de festivitat i d'orgull català pel conjunt dels ciutadans. I això inclou aquest govern, que, com li deia, serà la majoria d'actes. La manifestació és un acte més.
D'altra banda, el govern de la Generalitat reclama a Pedro Sánchez que faci públic el dictamen de la ONU sobre drets polítics i reclama canvis en els articles de mecanisme processal per no vulnerar aquests drets.
I l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, no creu que la manifestació de l'ANC s'hagi convocat contra una part de l'independentisme, però no entén per què l'entitat radicalitza tant el missatge contra els partits polítics. Mas ha dubtat que la posició de l'organització sigui constructiva des del punt de vista de suma independentista. L'ANC va néixer únicament per aconseguir la independència, ha de saber que sense partits polítics no s'hi arribarà mai, ha manifestat l'expresident de la Generalitat. 5 minuts, 2:45, àrea de serveis. Com cada dia, la previsió del temps en primer lloc, avui amb el Said Esbai. Bona tarda, Said.
Bona tarda. Avui dimarts a Catalunya predomini de cel poc ennuvolat o clar. A la divisòria del Pirineu i la Vall d'Aran també intervals ennuvolats ja a la tarda sense descartar xàfecs aïllats. Temperatures en general en ascens local, arribant fins als 35 graus de màxima a Lleida, 34 a Girona, 31 a Barcelona i 30 a Tarragona. A més, vent variable fluix. Demà dimecres esperem intervals ennuvolats amb probables xàfecs ocasionalment a partir del migdia. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en descens, arribant als 33 de màxima a Lleida i Girona i 30 graus a Barcelona i Tarragona. A més, vent de fluix a moderat de direcció variable en predomini de la component sud ja a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Molt bé, sapiguem ara com està la situació a les carreteres, la xarxa viària de la Sílvia de l'Ama. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda, des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments s'han omès a dues incidències i localitzades a Tarragona i a la P7. Una avaria al Constantí obligat a tallar un carril i unes obres a la P7 de Reus també tallant un carril i alenteixen una mica la circulació. A la resta de vies i del país se circula sense gaires incidències, amb tot demanar-vos cautela en aquells punts on s'estiguin realitzant obres. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
És la sintonia d'Esports Cope. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, 3 de la tarda, 5 minuts, tot a punt ja per l'edició d'avui. Amb quins continguts, aviam?
És un dia especial avui. Avui comença la fase de grups de la Lliga de Campions.
Ah, és veritat.
Manquen 13 partits per saber qui serà el proper campió d'Europa. El Barça, però, entrarà en competició demà, obrint la lligueta al Camp Nou contra el Victoria Pilsen de la República Txeca. Novetats a la prèvia, Helena Condis.
Què tal? Bona tarda. Doncs s'han quedat fora de la convocatòria tant Marcos Alonso com Héctor Bellerín. Xavi creu que encara els hi falta rodatge. Això sí, el dissabte ja comptarà amb ells pel partit a Cádiz. Tampoc hi és Pjanic, no s'ha entrenat, ja ha confirmat el tècnic que ha optat per sortir del Barça. No és oficial, però en les properes hores coneixerem que el bosni ha fitxat pel Xarca d'Emirats Àrabs. La novetat és Pablo Torre, que veurem si té minuts. Encara no ha debutat ni amb el primer equip ni amb el filial en partit oficial. Ha parlat Xavi, que ja ha avançat que demà hi haurà rotacions perquè venen d'un partit molt exigit al Pizjuán, d'una guerra, ha dit, i té il·lusió, té molta il·lusió evidentment el tècnic, perquè passarà de veure la Champions des del sofà de casa seva a la banqueta demà en aquest partit contra el Victoria Pilsen. Escolta el que diu Xavi.
Sí, a competir sí, y a soñar de ganar la Champions también, si no ya no estaría aquí, me quedaría en mi casa. Yo quiero ganar títulos, quiero ganar la Champions, la Liga, la Copa, la Supercopa, quiero ganar. Me gusta ganar, no concibo competir sin ganar, si no me quedo en mi casa. Ahora, de aquí a ser favoritos, vamos, no. Tenemos que tener mucha humildad, mucha humildad. El Barça desde el 2015 no conseguimos ganar una Champions. El año pasado tuvimos que ir a la Europa League. Pues que está muy bien la ilusión, pero hay que ser muy humildes. Nos ha tocado un grupo muy difícil, muy complicado, pero aún así yo creo que vamos a competir. Y soñar también vamos a soñar, claro que sí.
No ha estat l'única activitat que ha registrat Can Barça en el dia d'avui, perquè de forma express s'ha procedit a les presentacions dels últims en arribar en el mercat de fitxatges, Héctor Bellerín i Marcos Alonso.
Sempre ha sigut algo que he tingut dintre meu i que, bueno, han hagut oportunitats en el passat, per una cosa i una altra no han pogut ser, però, bueno, jo sempre sentia dintre meu, tenia aquesta intuïció de que algun dia tornaria a casa.
Muy contento, ¿no? La verdad que tener la oportunidad de formar parte de este gran equipo es lo que siempre hubiese querido desde que era un niño y mi padre me traía al Camp Nou. Y bueno, pues estar aquí ahora es muy especial.
Avui a la Champions, Sevilla-Manchester City i Celtic de Glasgow-Real Madrid. Tiempo de juego des de 2:00 del vespre en cadena. A l'Espanyol han tornat a la feina els de Diego Martínez preparant el partit de dissabte contra el Sevilla a Cornellà. Sentirem les declaracions dels mitjans del club de dues de les joies de la pedrera blanquiblava, Omar i el central Simo. El Girona pensa també en el seu proper compromís de Lliga. Serà divendres contra el Valladolid a Montilivi. Els castellans, en recordem, van tancar ahir la jornada de primera derrotant a l'Almeria 1-0 al Nuevo Zorrilla a l'últim minut del partit. En plana poliesportiva, força activitat. Recordem, a 4:15 arrenca el Montenegro-Espanya de l'Europeu de bàsquet, que podreu seguir també al Tiempo de Juego d'aquest partit, de la feina d'Escariolo i moltes coses més. Al Sentinel Esports Copé ha parlat Pau Gasol. Vuelta a Espanya, tenis amb l'Open d'Estats Units i actualització de l'Europeu de waterpolo. Ahir, classificació de la selecció femenina per semifinals després de la victòria contra Hongria, 15-11. A 11 passarà per l'antena d'Esports Copé la jugadora Bea Ortiz. Aquesta tarda, a les 7, torn per la selecció masculina. Espanya-Grècia, buscant semifinals, és el seleccionador David Martín.
Es un equipo que si no juegas bien es muy difícil de ganar, porque ellos es un equipo que comete muy pocos errores, un equipo muy serio, muy bien trabajado y con jugadores con mucha experiencia internacional. Deberemos mostrar nuestra mejor versión, tenemos que ser fieles a nosotros mismos, a nuestro estilo de juego, llevar el partido a una gran intensidad, a un gran ritmo y evidentemente cometer los menos errores posibles. Si hacemos esto tendremos oportunidades de ganar, si no el partido se va a complicar porque Grecia es un gran rival.
Twitter @esportscope. Les preguntes del dia. En blaugrana, qui és per vosaltres el gran favorit en aquesta edició de la Lliga de Campions? Atenció. Real Madrid 33%. Manchester City 33%. Futbol Club Barcelona 30%. Paris Saint-Germain, Mbappé, Messi, Neymar 3%. En blanc i blau, creieu que Raúl de Tomàs farà marxa enrere en el seu cas? Guanya el no, 54%. El sí, 46%. En gironí, preguntem avui qui ha de ser el porter titular de l'equip de Mitchell. Juan Carlos, el titular habitual, 58%. Gazzaniga, el que acaba d'arribar, 42%.
Molt bé, José Luis, més esports, 3 de la tarda i 5 minuts. Sort que els que comencen avui la ruta per la Champions, eh?
Tota la sort del món. Són 13 partits, sí, no, és poca cosa. La Lliga són 38, la Champions són 13.
Des de maig veurem qui guanya aquesta porra que tu has explicat abans, eh? Vale?
Porra, enquesta, sí.
Vinga, gràcies, eh? Més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Una notícia d'última hora que ens acaba d'entrar ara mateix i en clau judicial. La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha pogut completar la composició del tribunal que jutjarà a principis d'octubre 4 exmembres de la Mesa de la Cambra Catalana per desobediència, entre ells l'expresident i ara conseller Roger Torrent. Després de les recusacions provocades per les sol·licituds de les defenses, el TSJ ha confirmat que el magistrat de l'Audiència de Barcelona, Francisco Segura, no té cap judici assignat aquells dies i, per tant, serà un dels tres magistrats del judici. D'entre els tres designats, s'haurà d'escollir el ponent. El judici contra Torrent, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado serà del 5 al 7 d'octubre. I demà dimecres tornaran a escoles i instituts els alumnes d'ESO i batxillerat després que ahir ho van fer els de primària. A l'inici del curs, un altre dels debats més recurrents i més importants és com prevenir i evitar l'assetjament escolar, és a dir, el bullying. Els experts en la matèria aconsellen parlar d'aquesta xacra des del primer dia de classe, tant als centres educatius com, atenció també, a les mateixes llars, a casa, amb la família. Ferran Coll.
La tornada a l'escola és un dia de fortes emocions per molts nois i noies. Per alguns és un dia agradós, ja que s'acaben les vacances d'estiu, però es retroben amb els seus amics de l'institut. Desafortunadament, però, com explica Diana Díaz, psicòloga i directora de les línies d'ajuda de la Fundació NARC, per a tots aquells estudiants que pateixen bullying serà un dia profundament amarg i que haurien volgut evitar per tots els mitjans.
Llaman con muchísima ansiedad, preocupación, es una situación de estrés sostenida, de estrés anticipatorio además, porque haga lo que haga va a sufrir la situación de acoso.
L'any 2021, la Fundació Art d'Ajuda a Nens i Adolescents en Risc va notificar quasi 30.000 peticions d'ajuda a les seves línies de suport contra el bullying. I es explica que després de la pandèmia hi ha hagut una remuntada de casos i que l'assetjament escolar ha canviat amb el confinament, sobretot amb la irrupció del ciberbullying. Davant la represa de la normalitat a les escoles, es clau més que mai combatre l'assetjament a través de la prevenció i la implicació de tots els agents possibles per tal d'evitar el silenci.
Todos estamos implicados en esa solución al problema, involucrando, ¿no?, a todos los perfiles, digamos, a la víctima y las familias, ¿no?, involucradas, a los agresores y en la familia de los agresores, y también, bueno, pues los espectadores que han estado presentes en esa escena de violencia, que son el resto, ¿no?, de personas y que tienen un papel fundamental.
Díaz ha destacat que les víctimes poden tardar entre 14 i 16 mesos en denunciar la seva situació i que fins al 90% de les víctimes pateixen seqüeles després de passar per aquestes vivències. Afirma que ara hi ha més conscienciació, però que cal involucrar-se més a millorar l'educació i l'entorn cultural per tal que l'assetjament i el silenci no siguin mai més tolerats.
I és que els assetjadors, Ferran, sempre escullen les seves víctimes els primers dies d'escola. Segons aquests experts, l'inici del curs és clau, ens expliquen, per detectar les humiliacions. Una víctima del bullying demana als nois i noies ser valents i no mirar cap a una altra banda quan veiem un cas d'abús. Amb aquesta víctima has parlat, Ferran, no?
L'Amèlia Diego tenia 11 anys la primera vegada que va patir bullying a mans dels seus companys. Després, en complir els 14 anys a l'institut, l'assetjament va persistir a mans d'altres agressors. Va aguantar insults als passadissos i agressions físiques, fins i tot amb la punxa d'un compàs. Aquestes males experiències la van portar a necessitar teràpia a la seva vida adulta per tal de tractar les seqüeles i recuperar la confiança en si mateixa.
Sempre és necessari tractament psicològic, però si és això, vaig capgirar la situació i vaig passar de ser una persona víctima o exvíctima a convertir-me en una persona activista en contra del bullying.
Avui l'Amèlia és professora i treballa activament contra l'assetjament escolar. Considera que el coneixement que hi ha sobre el bullying ha millorat molt d'ençà dels seus anys d'estudiant, sobretot respecte a conscienciació i ajuda pels menors assetjats, però adverteix que encara hi ha moltes coses per fer en matèria d'educació.
Fer entendre, conscienciar, fer entendre al grup que són molt importants en la lluita contra el bullying. Educar a l'alumnat de manera que sàpiga que el matón no és el bueno, no és el fuerte, m'entén? No és el fort, no és el bo.
Des del final de l'institut no ha sabut res dels seus assetjadors, tret d'una vegada que una la va intentar contactar per xarxes socials. Ella, però, no en va voler saber res. L'Amèlia afirma que mai ha tingut l'esperança que li demanessin disculpes pel que li van fer, atesa l'habitual falta de penediment dels agressors. Per això cal una reeducació completa, comenta, cosa a la que va decidir dedicar-se per tal que ningú nen hagués de viure el que ella va haver de passar.
No deixem l'àmbit educatiu en un altre vessant. Els estudiants ja han començat la primera de les tres jornades d'exàmens de la selectivitat de setembre. Són 5.352 els nois i noies que s'han presentat a la convocatòria, la majoria tenien aquest matí nervis, però d'altres afronten aquest inici dels exàmens amb molta tranquil·litat. Com ja es va fer a la convocatòria del passat mes de juny, s'han repartit un formulari anònim abans de començar i els estudiants havien de marcar amb una creu si volien els enunciats en català o en castellà. Seguint aquesta primera jornada de la selectivitat de setembre, hi ha l'Alejandro Bordoy.
Els estudiants que es presenten a la prova d'accés a la Universitat de Setembre han començat aquest dimarts els exàmens sense la preocupació per les mesures de la Covid-19 d'anteriors convocatòries. La Pati Miralles i la Laura Baimunt, dues estudiants, diuen que han hagut d'estudiar a l'estiu, però que tot i això s'ho han passat bé.
Una mica diferents, sí, als altres.
Ens hem passat bé, però l'agost estudiem.
Sí, aquests últims dies sobretot.
L'Àlex Maroto, estudiant, explica que encara no sap molt bé a què es vol dedicar.
En aquesta edat no se sap del tot què vols fer amb la teva vida. O sigui, ho sento bé per dir-ho així, però a veure, jo el que tenia pensat més o menys és entrar a la carrera de psicologia i també em vaig estar mirant altres carreres com criminologia o dret, però bueno, vaig escollir la de psicologia perquè era la que més s'adreçava als meus gustos, per dir-ho d'alguna manera.
En David Plangas, alumne que s'ha presentat a la BAU al setembre, comenta que ha preferit fer-les en català, doncs és la seva llengua materna.
No, el de castellà, òbviament, el faré en castellà, el d'anglès en anglès, però la gran majoria d'exàmens, ja que me'ls he preparat en català i la meva llengua materna és català, jo estic més còmode. Sí, sé parlar castellà i sé escriure en castellà, però com és la meva llengua.
La Mireia i la Noemí, dues professores, creuen que els alumnes que van a setembre van més sols que els que es presenten al juny.
El problema és que venen més sols. Les escoles no tenim la informació d'on els toca als tribunals, llavors els hem de preguntar a ells i venen, clar, al juny venim en grup i ara venen sols i justament són alumnes que normalment ens els ha costat tot més i són els que venen, estan més desemparats.
En total s'han matriculat 5.352 estudiants en aquesta convocatòria extraordinària, entre els que es presenten per primera vegada perquè al juny no havien acabat els estudis i els que repeteixen perquè van suspendre o per millorar notes. Estan distribuïts en 24 tribunals per Catalunya.
T'explico ara que la presència de rates en espais molt freqüentats de Barcelona, com la plaça Catalunya o la platja de Nova Icària, està cridant l'atenció de la ciutadania tant per la proliferació d'aquests animals com per la seva actitud, cada vegada menys temorosa davant la presència d'éssers humans. Moltes d'aquestes rates ja no fugen davant de la proximitat d'una persona, un problema de salut pública de què en parlen cada vegada més ciutadans, sobretot a les xarxes socials, i que acusen a l'Ajuntament de la capital catalana de passivitat davant d'aquesta situació. Un ajuntament que, en veu de la seva alcaldessa, Ada Colau, diu que, segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona, no hi ha cap problema amb les rates a la capital catalana. Yolanda Canales.
Aquest any s'han fet a la ciutat de Barcelona un 65% més d'intervencions contra les rates, que aquest estiu s'han vist i molt per la ciutat. A plaça Catalunya, a les escales mecàniques de la Baixada de la Glòria, recentment l'Ajuntament ha tancat un parc infantil als jardins dels Tres Tombs i també han aparegut els darrers dies mig centenar de rates a la platja de la Nova Icària. Des de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental diuen que la població d'arrossegadors ha pogut augmentar un 10-15%, i això s'ha d'afegir que les rates s'han tornat més descarades per la pandèmia, no tenen por als humans, i que Barcelona ofereix moltes possibilitats per poder menjar perquè hi ha més gent, més turistes, que generen també més brutícia. I per controlar qualsevol plaga, una qüestió fonamental és precisament la higiene. Ho explica Quim Cendra, president de la DEPAP.
La neteja és fonamental, baixant els contenidors per poder posar la brossa dins i evitar que els malalts s'adeixin. No? El moment que la brossa ja no està dins el contenidor, sinó que està fora, les papereres plenes o al terra, perquè la gent no som lo suficientment pulcres, doncs això és posar amb accés a tot les plagues, mosques, caneroles, rates, doncs posar al seu abast uns aliments, que són el que busquen, això fa que surtin i que s'hi moguin.
I què pot passar els propers mesos? L'esperable, diu, és que amb la baixada de les temperatures i amb la menor presència de turistes es puguin veure menys rates. Amb tot, Cendra diu que Barcelona ofereix moltes possibilitats de refugi on aquests animals poden passar l'hivern. I una altra qüestió a tenir en compte, segons aquest expert, és que hi ha menys mitjans per poder eliminar perquè Europa controla molt més quin tipus de productes s'utilitzen per fer-ho.
El risc d'atemptat terrorista a Catalunya encara existeix. Només cal recordar que a les últimes hores els Mossos d'Esquadra han detingut a Girona un home disposat a cometre un atemptat jihadista. De fet, el nivell d'alerta es manté en 4 sobre 5 des de fa uns 7 anys aproximadament. Experts en jihadisme adverteixen que els cossos de seguretat no poden baixar la guàrdia, com li han explicat a l'Òscar Estivill.
Són moltes les persones que es dediquen avui dia a radicalitzar individus a través de fòrums o xarxes socials. David Massaguer, periodista expert en jihadisme, ens ha explicat a COPE quins perfils busquen per propagar idees terroristes.
En muchos casos son jóvenes que están todavía acabando la adolescencia o tienen 20 y poco años. Están en un proceso de construcción de su identidad, por lo tanto, es más fácil que le escalen de determinados tipos de mensaje. Es una edad como medio de construcción de la identidad y, por lo tanto, es más fácil que estos mensajes penetren.
Massaguer assegura que després dels atemptats terroristes a diferents punts d'Europa, les xarxes i plataformes controlen molt més que no hi hagi propaganda jihadista.
La verdad que muchos de estos mensajes que antes circulaban sin ningún tipo de problema, ahora están mucho más controlados. Pero sigue habiendo foros, sigue en la deep web, etcétera, etcétera, donde todavía es posible encontrar pues propaganda yihadista. Por lo tanto, tanto desde los institutos a el control en las redes sociales, pues es un poco un trabajo de todos los diferentes actores sociales para evitar que esto pues vuelva a pasar en el futuro, ¿no?
Recordem que el passat divendres els Mossos van detenir un home en Empuria Brava acusat d'adoctrinament terrorista. Es trobava en un procés de radicalització avançat i tenia intenció d'atemptar.
L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 22 anys de presó per abusar d'una menor de 10 anys de forma continuada a Blanes i d'abusar també d'una germana de la víctima major d'edat aprofitant que una nit dormia a casa seva. Els fets es remunten a l'any 2020 quan el processat i la mare de les nenes eren parella sentimental i vivien junts en un pis del municipi. La menor va explicar que l'home en presó provisional des que va denunciar els fets li havia fet tocaments mentre dormia des de finals de 2020 fins al març de 2021 quan la víctima major d'edat va denunciar que havia abusat d'ella i el van arrestar. El processat ha negat els fets i assegura que tot plegat és una bogeria i un invent de les dues noies. I el jutge de Gandesa, a les comarques de Tarragona, ha deixat en llibertat provisional i l'obligació de compareixer puntualment al jutjat els tres homes detinguts divendres a la nit per la Guàrdia Civil quan intentaven robar en un magatzem ubicat dins del recinte de la central nuclear d'Ascó, a la comarca de la Ribera d'Ebre. A l'espai on els presumptes lladres haurien intentat entrar s'hi emmagatzemaven materials com bobines de fil de coure, així com altres elements de manteniment de l'equipament. Segons fonts policials, l'incident no va afectar l'activitat de la planta. Els arrestats van passar aquest dilluns a disposició del jutge de Gandesa, que manté oberta la investigació per un delicte de robatori amb força. I ara et comento l'impactant vídeo que pots veure a la pàgina web de cope.es/Barcelona d'un ciclista com va avançant diferents vehicles fins que xoca frontalment amb un vehicle, amb un cotxe. El vídeo que s'ha fet viral ha servit perquè els Mossos d'Esquadra hagin multat aquest ciclista amb 500 euros. L'Àngel Lemos t'ho explica.
Els Mossos han multat amb 500 euros per conducció imprudent al ciclista protagonista d'un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes. Els fets van passar diumenge al vespre a l'altura de Campins. El vídeo ha estat gravat des d'un vehicle on es veu com el ciclista l'acabava d'avançar de forma imprudent. A les imatges s'hi veu com l'home intenta repetidament passar un altre cotxe, tot els revolts la poca visibilitat i que el conductor no el deixa passar. Finalment, el ciclista va intentar diverses vegades l'avançament, fins que en un revolt va xocar de cara amb un cotxe que circulava en direcció contrària. El ciclista va quedar ferit lleu i va ser traslladat a l'Hospital de Granollers. La multa li van posar per circular posant en perill la seva seguretat i la de la resta de vehicles. Així locutava l'home que ha gravat el vídeo viral que s'ha fet a Twitter i que veu l'accident mentre que el grava.
Tu mira el tio aquest, m'acaba d'avançar i el tio vol avançar el cotxe del davant. Después hi ha accidents i los atropellan, sí, esto está muy bien, evidentemente no se puede, pero hay que es pa cagar. ¡Míralo! ¡Mira!
La sanció en ciclista no és habitual, ja que solen ser ells les víctimes a la carretera. Aquest any hi ha hagut 6 ciclistes morts i 35 ferits greus a les carreteres catalanes.
I 4 treballadors tenen obert un expedient d'expulsió d'Espanya i 2 més han estat detinguts per infringir la llei d'estrangeria arran de les inspeccions que la Policia Nacional i l'Inspecció de Treball han fet a 9 explotacions arrossaires de les comarques del Delta de l'Ebre, Àngel.
Els controls van tenir lloc el 28 de juliol i durant la primera setmana d'agost en finques de Camarler, Sant Jaume d'Esbella, Deltebre i Amposta. Es van centrar en el moment de virbar l'arròs i l'extracció manual de les males herbes, tasca que sol ocupar un gran nombre de treballadors estrangers. 38 persones van ser identificades, majoritàriament originades al Pakistan, l'Índia, Ecuador i Paraguai, 8 de les quals estarien en situació irregular. Segons un comunicat del cos policial, l'operació de control conjunta es va portar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Socials, que pretenia detectar les situacions de risc per als treballadors, així com detectar irregularitats en l'aplicació de la llei d'estrangeria, norma laboral o de la seguretat social. Segons la policia, les inspeccions es van centrar en 5 explotacions arrossaires, 3 de les quals s'havien contractat correctament tots els seus treballadors. En les altres dues, després d'identificar les persones que hi feien l'activitat laboral, van comprovar que 5 eren ciutadans estrangers que no tenien regularitzada la seva situació a Espanya. Durant la primera setmana d'agost, els agents policials i inspectors van inspeccionar 4 finques d'Amposta. En una d'elles van comprovar que 3 treballadors per compte aliè no tenien el corresponent permís de treball i la residència a Espanya.
I el jutjat d'instrucció de Valls ha decretat llibertat amb càrrecs per l'home de 18 anys que va ser detingut dilluns pels Mossos d'Esquadra, acusat d'estar implicat en diversos aldarulls a la localitat de Valls i altres pobles veïns. L'home haurà de comparèixer periòdicament al jutjat i la causa es manté oberta per danys, conducció sense permís, conducció temerària, robatori o fur de vehicles. Segons els Mossos, és una de les dues persones que fa uns dies es van cremar un cotxe de la policia local de Valls. L'altre acusat dels fets, de 29 anys, va ingressar a presó diumenge. A banda, dijous de la setmana passada van detenir un tercer home de 38 anys que també va quedar en llibertat amb diferents càrrecs. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han desmantellat 2 plantacions de marihuana en una zona boscosa a les muntanyes de Prada, a les comarques de Tarragona. Els agents han intervingut més de 20.000 plantes, però atenció, no han pogut trobar els responsables d'aquesta macroplantació, Sergi Tor.
L'extensió de les plantacions de la marihuana a la Serra de Prades era tan àmplia que limitava en quatre comarques: Baix Camp, Priorat, Alt Camp i la Conca de Barberà. Les 20.000 plantes, repartides en 5 bancals, es camuflaven dins el bosc i en zones de difícil accés, tant que el dispositiu policial va necessitar del suport dels helicòpters. I com portaven l'aigua per regar? Doncs a la primera parcel·la descoberta de 5.000 plantes de marihuana hi havia incorporat un sistema de regadiu format per tubs de plàstic procedents de bases d'aigua de la zona. A tres dels bancals, a més, es van localitzar una mena de campaments amb tendes de campanya incorporades amb aliments, beguda i productes fitosanitaris de creixement de plantes pels vigilants. Els Mossos d'Esquadra busquen la banda que plantava i vigilava les 20.000 plantes a la Serra de Prades, però que no ha pogut recollir el seu producte a causa de la intervenció policial.
I l'assassinat d'un home d'origen dominicà a trets diumenge a Barcelona va ser un crim planificat amb rerefons d'una possible venjança sobre tràfic de drogues a la capital catalana. Aquesta és la hipòtesi amb la que treballen els Mossos d'Esquadra, que no descarten una nova disputa pel control i la venda de drogues entre bandes llatines a la ciutat de Barcelona. Alejandro Bordoy.
L'home, de 43 anys i nacionalitat dominicana, va ser literalment executat al costat de la tanca superior del pati del Col·legi dels Porxos del barri de Sant Martí de la Provençals. L'individu, amb antecedents policials i judicials, la majoria per tràfic de drogues, va rebre 4 impactes de bala d'un pistoler que, segons alguns veïns, es va acostar al seu objectiu en una moto. Una persona pròxima a individus que formen part d'aquest tipus d'organitzacions ens assegura que aquests grups busquen sempre problemes amb els propis dominicans que viuen a la península.
Que s'ha ido incrementando a través de los vicios, la droga, todas estas cosas. A lo que yo le llamo banda latina, que es lo que se ve en España. Lo que se ve en España porque atacan en otras comunidades más que en otras.
Comenta que els nois que entren a aquests grups són nens que, al juntar-se amb persones de la seva edat amb pocs recursos i molt enfrontats amb la societat, acaben delinquint.
Surgen eso de las bandas, se crean un término logístico de banda, pero es parte de la sociedad. La sociedad, o es que hoy en día la sociedad está muy corrompida.
Explica que les persones que decideixen entrar en aquestes organitzacions viuen en una bombolla dins d'aquests grups.
Yo lo respetaré siempre porque cada quien se crea su mentalidad y su mundo. Porque eso es que tú te creas un mundo y una mentalidad, a lo que se le llama banda.
Dins de les comunitats criminals latines, la dominicana és considerada per als experts com la més perillosa de Barcelona.
I el Tribunal Suprem ha desbloquejat aquest matí el projecte d'expansió de l'estació d'esquí aranesa de Bacairà-Beret cap al Pallars Sobirà. L'any 2020, el TSJ, el Tribunal Català, va dictar una sentència contra la construcció d'un telecadira que els responsables del complex de neu consideren fonamental per ampliar les pistes cap a la comarca veïna, on de fet ja hi tenen una part del domini esquiable. Aquesta sentència es va dictar arran d'un recurs presentat per l'entitat ecologista Ipsena perquè la telecadira en qüestió travessa per uns terrenys de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Marici, però ara una resolució del Suprem ho ha revocat, per tant, en demana aquesta ampliació de l'estació de Bacairà-Beret. Arribarà el moment de fer una pausa, 2 minuts, bones recomanacions, i després tornem amb més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Expectativa.
Comienza tiempo.
Realidad.
Comienza tiempo de juego.
En tiempo de juego, todo es lo que parece.
Siempre.
Y este martes, con la Champions.
Hola, Manolo, muy buena.
Desde las 8:30, jugamos la primera jornada de la Liga de Campeones. Celtic, Real Madrid, Sevilla, Manchester City.
Esto es fútbol puro.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Estoy loco porque ruede el balón.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. A Tassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recte final ja de l'informatiu migdia. Et vull parlar d'una realitat més habitual del que seria desitjable. Només 2 de cada 10 joves menors de 35 anys s'ha pogut independitzar i els que ho han pogut fer destinen més del 30% del sou a pagar el lloguer. Els principals problemes per marxar de casa dels pares no són cap novetat ni cap gran titular, precarietat laboral i uns preus de lloguer molt i molt desorbitats. Molts joves es veuen obligats a compartir pis per poder assumir les despeses que hi ha. Òscar Estivill.
Són dades de l'últim informe de l'Observatori d'Emancipació del Ministeri de Drets Socials i que confirmen la precarietat laboral que pateixen els joves. La Paula, per exemple, té 22 anys i ens ha explicat a COPE Catalunya i Andorra que s'ha emancipat amb la seva parella fa 3 setmanes, però diu que el procés de trobar pis ha estat molt llarg.
Bueno, després de bastants mesos buscant pis, finalment vaig poder marxar de casa amb la meva parella. Era algo que portàvem molt de temps pensant i volent-ho fer, però els preus estaven superalts i demanaven molt. Llavors, ara que tinc un treball i un salari més estable, podem permetir-nos pagar el lloguer i afrontar altres despeses que arribin.
Però més del 80% dels joves menors de 35 anys encara no s'han independitzat, com és el cas del Carles. Ell té 29 anys i encara viu amb la seva mare. Va estudiar Administració i Direcció d'Empreses i va trobar feina al cap de res, però es va adonar que no li agradava i que la seva veritable vocació era la de bomber. Encara manté la feina, que li permet pagar-se les oposicions. Ens ha explicat que inverteix el seu sou per pagar-se els cursos i les seves despeses, però diu que no es pot permetre marxar de casa.
No podia independitzar-me perquè tot el que quasi bé ingressava pues anava a per les oposicions, entre pagar els cursos de la teoria, el gimnàs, la gasolina, pues 4 anys en aquest cas d'incertesa i molts gastos, pues en el meu cas vaig veure que per viure molt precàriament era millor quedar-me a casa.
La mitjana de lloguer a Espanya frega els 850 euros i el que es pot permetre a una persona jove, sense endeutar-se, són tan sols 320 euros, el que suposa un 30% del seu sou net.
Tanquem informatiu amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit aquest matí que confia que els descomptes al transport públic s'allarguin fins l'any que ve.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, espera que els descomptes al transport públic que han entrat en funcionament aquest mes de setembre s'allarguin durant la situació d'emergència social. Per això, Colau ha demanat a les institucions que treballin de forma conjunta per facilitar així la vida a la gent.
Doncs saludar que el govern central, no, finalment hagi atès la nostra demanda de facilitar molt l'accés tant a Rodalies com al transport públic amb aquestes reduccions tan importants de preus, que entenc que s'allargaran mentre duri la situació d'emergència social i econòmica.
Actualment, la gratuïtat del Renfe i Rodalies i les reduccions dels bitllets al transport públic de Barcelona estan en vigor fins al dia 31 de desembre. La decisió d'allargar aquests descomptes correspon a l'Estat i l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona. També Colau ha reiterat que no assistirà a la manifestació de la Diada perquè diu que ja no s'hi sent cridada i detalla que l'11 de setembre assistirà al monument de Rafael Casanovas a primera hora amb la resta de grups municipals i que després participarà en un acte homenatge a l'expresident xilè Salvador Allende.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.